Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui us volem parlar d'una exposició que té per títol El Crist, una pintura, de fet, que és excepcional. És una pintura de Salvador Dalí que prové de la col·lecció de la Galeria d'Art i Museu Kelvin Grove de Glasgow, que es podrà veure en una exposició temporal al Teatre Museu Dalí de Figueres des del 25 d'octubre i fins al 30 d'abril de l'any que ve, del 2024. De fet, per primera vegada, el Teatre Museu, atesa la importància d'aquesta mostra, adaptarà totes les seves àrees per acollir aquesta exposició centrada en aquesta pintura icònica i també el procés creatiu que hi ha darrere seu. Una mostra, com us expliquem, que s'inaugura d'aquí a poc i que té per títol Dalí, el Crist de Portlligat, i que avui centra bona part de l'atenció del nostre programa. De seguida saludarem, de seguida conversem amb la Montse Auger. Ella és directora dels Museus Dalí i també comissària d'aquesta exposició. Però abans us recordo que arriba un nou mes i en aquest cas arriba Fernando Cordero amb la seva secció mensual des de Sant Pere de Roma amb totes les informacions vaticanes d'última hora. I a la recta final del Paraules, un nou comentari en aquest cas de Francesc Romeu. L'anàlisi de l'actualitat a càrrec a cura de Francesc Romeu. Aquests són els nostres ingredients d'avui diumenge. Comencem!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Montse, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
Bon dia.
Avui amb la Montse parlem d'aquesta exposició, Dalí, el Crist de Portlligat, una exposició, una obra, el Crist de 1951, que en aquest cas, d'aquí a molt poc, s'inaugurarà. Tot i que ara podem desvetllar algunes coses, oi, Montse?
Algunes. Ens hem d'acabar d'esperar la inauguració, però sí, algunes coses podem desvetllar.
És una obra que va ser feta per Salvador Dalí a l'any 1951, és així? Per contextualitzar una mica, perquè la gent sàpiga què és aquesta obra.
Sí, Dalí vol representar el Crist, la figura del Crist, i ho fa d'una manera trencadora, no? Pinta un Crist vell, atlètic, sense els signes del sacrifici ni de la sang, amb una perspectiva contundent que ens atrau molt l'atenció. Ell diu que la perspectiva li ve inspirada per un dibuix del místic Sant Joan de la Creu i, per tant, és una obra molt potent, un Crist que està mirant cap avall, no li veiem el rostre, i el món, en aquest cas, és representat pel seu paisatge, per Portlligat.
Què és el que podem deduir d'aquesta obra? És a dir, suposo que el sentiment també ve, o el fet religiós de Dalí, a banda de l'artístic?
Sí, 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 hi ha un sentiment religiós. Dalí, de fet, els últims paràgrafs de la seva autobiografia, La vida secreta de Salvador Dalí, diu que està buscant la fe, no la troba, però que seguirà buscant, i és un tema que continua. A l'any 51, l'any del Crist, ell mateix declara: penso que som al llindar d'una conversió universal a la religió, i està buscant aquesta fe. I, de fet, després de la Segona Guerra Mundial hi ha certa renovació i debat entorn de l'art litúrgic. Per exemple, Picasso, Matisse comencen a pintar capelles i esglésies, i Dalí incorpora la temàtica religiosa a la seva obra, però ho fa d'una manera diferent, perquè vol tornar als clàssics, vol tornar al Renaixement, i en aquí veiem un art religiós renovador, però alhora clàssic, perquè en aquesta pintura i en aquests moments Dalí es reivindica com a pintor, sobretot com a pintor, un pintor que busca la perfecció tècnica i que sap que mai l'assolirà. I aquesta obra ens marca el camí ja cap a la mística nuclear, una nova etapa a la seva obra, on la religió, juntament amb la ciència i el Renaixement, tenen un pes molt important.
Una figura, però, que es veu moderna, no? És que es veu un Cris atractiu, com deies.
Exacte, ell parla molt del concepte de bellesa, per ell és molt important. Jo crec que quan mirem aquesta obra hem de tenir en compte el concepte de bellesa i també d'enigma. És un Cris enigmàtic, perquè no l'acabem de veure, però l'intuïm. I, de fet, el model per aquest Cris va ser un especialista, un doble de Hollywood. Vull dir que va buscar també la bellesa física, que la connectava amb la bellesa espiritual.
Comentem, si et sembla, Montse, una de les frases que diu Dalí, no? Que diu: precisament perquè he passat pel cubisme i pel surrealisme, el meu Cris no s'assembla als altres sense deixar de ser clàssic. De fet, és una mica el que comentes, no? Crec que és al mateix temps el menys expressionista de tots els que han estat pintats actualment. És un Cris vell com el Déu que és. No? Uh-huh. Una mica sintetitza això que deies.
Exacte,
no?
Ell parla de bellesa metafísica, és molt important, i també vol transmetre tot un sentiment religiós i la idea aquesta filosòfica, no? d'espiritualitat, d'anar més enllà. De fet, és una obra que ens convida a la contemplació, perquè amb una mirada no és suficient. És una obra que ens va desvetllant petits enigmes, no? Veiem també en el paisatge uns pescadors i sobretot quedem enlluernats per aquest Cris i la llum que Dalí li dona, que contribueix a crear una sensació de volum, de metafísica, no?
Per un creient potser també és com quan es retroba a l'església, no? O es retroba amb la imatge de Cris, no? D'aquell moment íntim, no?
Exacte.
Pot connectar d'aquesta manera a través de l'art.
Exacte, és un moment íntim, i de fet quan la va comprar el director en aquells moments del Museu de Glasgow, deia que quan els visitants contemplaven el Crist despertava les seves emocions. És exactament això que dius, trobar aquest moment íntim. Per això nosaltres parlem que crearem un espai de contemplació.
Uh-huh. Ara deies Glasgow, de fet es troba a Glasgow, no?
Es troba a Glasgow, és una obra que presten en poques ocasions. L'han prestada, han dit que els havia agradat molt la proposta que ha plantejat la Fundació, i el seu desig és compartir aquesta obra amb nosaltres i poder-la exposar al Museu de Dalí, que és el Teatre Museu Dalí de Figueres.
Crec que va estar al 52, no? L'any 52, sí que va estar a Barcelona i Madrid, no? I després
Exacte.
Ja un altre cop.
I després no es havia vist més al nostre país des de l'any 52. Per tant, és una bona oportunitat, i sobretot de veure que és obra icònica, no? I tots intentar saber per què és una obra icònica, no? I en aquests moments és interessant, perquè Dalí també es reivindica com a salvador de la pintura moderna. Clar. Hi ha moltes connexions.
I per tant és una oportunitat única, no? La que tenim.
És una oportunitat única. Jo recomano moltíssim venir a veure aquesta exposició, concentrar-s'hi, i després, naturalment, acabar de veure tot el Teatre Museu, però hem creat un muntatge molt especial, i jo crec que tots...
Suposo
tots els
que no podem explicar, no, encara, moltes
no,
coses, molts
no,
aspectes.
No, el podem explicar. També som enigmàtics fins que la puguem veure, però crec que ningú sortirà decebut, i que va per totes les audiències, siguin religioses, catòliques
o no,
exacte. Perquè és això, com deies tu abans, compartir un moment íntim i metafísic.
Parlem de qüestions tècniques. Quan s'inaugura? A finals d'octubre?
Sí, s'inaugura a finals d'octubre, i ja es pot començar a veure.
S'allargarà durant uns mesos.
S'allargarà,
no?
Fins al 30 d'abril.
Vull
dir que hi ha mesos, sí, però nosaltres, que ho podem tenir més a prop, doncs recomano molt novembre, desembre, gener...
Els mesos més tranquils.
Els mesos més tranquils, perquè es podrà veure més tranquil·lament, i si no, qualsevol dia serà bo per visitar aquesta exposició.
Com deies, Montse, és un esforç que feu, no?, des de la Fundació Gala Dalí, de portar un altre cop aquesta obra aquí perquè es vegi, encara que sigui per uns mesos.
Exacte, és un esforç, ja ha treballat tot l'equip, i el Museu de Glasgow també s'ha mostrat molt col·laborador, i els fa molta il·lusió que aquesta obra es pugui veure, ja dic, al museu que va crear Dalí, que és la seva darrera gran obra.
Uh-huh. I una mostra, en aquest cas, com diem, que el que fa és expressar també més el sentiment religiós de Dalí.
Exacte, exacte. Mira, l'any 48 ell diu que ha redescobert la fe catòlica, vull dir que ja dic, des de l'any 42 que escriu La vida secreta, dona, ell pensa entorn de la religió, el sentiment catòlic, i per tant el mostra amb una pintura religiosa i amb pintura, que per ell és la màxima expressió.
Uh-huh. Doncs Montse, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida. De fet, tornarem a convidar la Montse més endavant perquè puguem parlar, de fet, si comença ara a finals d'octubre fins al mes d'abril, són uns quants mesos per poder doncs, desvetllar i explicar també i animar la gent de l'audiència del Paraules de Vida de que vagin a veure aquesta exposició que agafa doncs, això, en aquest relleu, aquesta figura més, o aquesta vessant més mística, no?, de Dalí, aquesta vessant més religiosa que potser no era tan coneguda, no?
No és tan coneguda i és una obra, ho puc dir, espectacular, veiem el gran pintor i aquesta idea d'eucaristia, de comunió, és molt important.
Uh-huh. Doncs Montse, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Des de Sant Pere de Roma, amb Fernando Cordero.
Bon diumenge, Fernando, i benvinguts a una nova temporada al Paraules de Vida.
Bon diumenge, Emili, bon diumenge a tothom. Encantat d'estar una altra temporada de Paraules de Vida des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
De fet, tenim molt recent la visita del Papa Francesc a Marsella i també aquest subratllat que ha fet al voltant de les migracions, oi?
Així és, Emili. Les migracions van ser el principal objecte de reflexió durant la intensa estada del pontífex a Marsella, on va demanar reiteradament als països membres de la Unió Europea la necessitat de garantir l'entrada legal i regular de les persones migrants al vell continent contra la terrible xacra d'explotació d'éssers humans. La solució no és rebutjar, sinó garantir en la mesura de les possibilitats de cadascun un gran nombre d'admissions legals, regulars, sostenibles, mitjançant una acollida justa en el marc d'una cooperació entre Europa i els països d'origen, va sostenir Francesc durant la cerimònia de clausura de l'esdeveniment. Escoltem el mateix papa recordar aquesta visita a Marsella.
El sueño, el desafío compartido es que el Mediterráneo recupere su vocación de cuna de civilización, de vida, de paz. No podemos permitir que se convierta en una tumba o que facilite la guerra y la trata de personas. Hace 2000 años, de su costa oriental, partió el Evangelio de Jesucristo para que todos los pueblos conocieran el amor del Padre que nos llama a vivir en fraternidad. Necesitamos una mirada sobre el Mediterráneo que nos ayude a infundir esperanza en nuestra sociedad y especialmente a las nuevas generaciones.
El Papa Fernando tampoc oblida realitats que d'alguna manera podrien dir que clamen al cel.
A l'audiència del 20 de setembre, Francesc ha posat com a exemple Daniel Comboni, fundador dels Combonians, i ha recuperat el discurs que va pronunciar a Kinshasa al gener quan va dir prou d'asfixiar l'Àfrica, no és una mina per explotar ni una terra per saquejar.
Ahir dissabte va tenir lloc al Vaticà la creació de 21 nous cardenals, entre ells l'arcabisbe de Madrid, José Cobo, que ja se'l va coneixent com l'arcabisbe dels migrants.
Recentment, el nou purpurat ha declarat que no podem ficar a la presó qui no ha comès cap delicte. Va reclamar més sensibilitat a l'Estat perquè no hi hagi persones de primera i segona.
I també ahir dissabte a la tarda la plaça de Sant Pere va acollir una vigília de pregària prèvia a l'assemblea del sínode que comença dimecres que ve.
En una oració de tercer, amb presències de cors musicals de molts llocs d'Itàlia i de fora, el papa ha volgut tenir una oració ecumènica per encomanar els imminents treballs de l'Assemblea Sinodal que se celebrarà per primer cop a la història a l'Aula Pau VI i no a l'Aula Nova del Sínode, que és on normalment es desenvolupaven aquestes reunions.
Sens dubte, canvia el lloc i augmenta la composició.
en una metodologia més participativa, en els participants asseguts a taules i aplicant la conversa espiritual, que és una ajuda per al discernment. La composició és un altre dels factors que és nou. Dimecres que ve, 4 d'octubre, al matí, començarà el sínode en una solemne eucaristia a Sant Pere.
El mateix dia, 4 d'octubre, festa de Sant Francesc d'Assís, Francesc publicarà també una nova exhortació apostòlica.
El títol de la propera exhortació apostòlica de Francesc serà Laudate Deum. Ho va dir el mateix papa dirigent-se el 21 de setembre als participants en una trobada de rectors d'universitats llatinoamericanes en qui va reflexionar sobre diversos temes com les migracions, el canvi climàtic i l'exclusió. El papa va convidar a buscar alternatives que ajudin a superar la crisi medioambiental i va posar com a exemple l'ús de panells solars que proporciona electricitat a l'aula Pau VI i altres zones del Vaticà.
Doncs amb totes aquestes notícies i tenim molt present l'Assemblea Sinodal, Fernando, ens acomiadem fins al proper mes.
Aquí estarem, si Déu vol, amb més notícies des de la plaça de Sant Pere.
Paraules de vida, solidaritat i compromís. Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
I abans de marxar, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Ahir, dissabte 30 de setembre, a la tarda, a la mateixa plaça de Sant Pere del Vaticà, es va celebrar una vetlla de pregària ecumènica presidida pel papa Francesc, però acompanyat també pel patriarca ecumènic Bartomeu I de l'Església Ortodoxa, amb l'arcabisbe de Canterbury, Justin Welby, de l'Església Anglicana, i amb d'altres representants de les diferents esglésies i comunitats cristianes. Aquesta trobada s'ha interpretat ja com la porta d'entrada per començar la celebració de la 16a Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, que està prevista per aquest mes d'octubre, del dimecres vinent 4 dia fins al diumenge 29, per tractar el mateix tema de la sinodalitat en l'Església Catòlica. Una sinodalitat que ja és una pràctica habitual i normal en les esglésies orientals i ortodoxes, i que també ho és en les esglésies anglicanes i protestants, però que té moltes més dificultats en les nostres esglésies llatines, molt més jeràrquiques. El lema d'aquesta vetlla de pregària ecumènica portava per títol en anglès Together, en italià Insieme, en castellà Juntos i en català Junts, i com a subtítol posava Trobada del Poble de Déu. A banda, també hi van assistir molts cardenals, atès que ahir mateix, dissabte, al matí, hi va haver una reunió de cardenals, un consistori, on van ser investits els 21 nou cardenals que va escollir el papa Francesc a principis del mes de juliol passat. Però potser la millor fotografia d'ahir i la que més ens visualitza en una sola imatge a la trobada sinodal de representants de tot el món ha estat la participació de 3.000 joves de diferents països i confessions. Molts van poder seguir l'acte en directe a través del canal YouTube de Vatican Media. Fa uns dies, la subsecretària de la Secretaria General del Sínode, Nathalie Becker, va reconèixer que era molt simbòlic veure en el mateix indret els líders de les esglésies ortodoxa, protestant i evangèlica, juntament amb alguns delegats fraterns, posant-se al costat del papa i acompanyant-lo en el llançament d'un procés que enfonsa les seves arrels en el Concili Vaticà II. L'acte va començar amb cants, moments de música i una introducció del papa francès. Va anar seguida d'una pregària del patriarca Bartomeu I i de la lectura de la paraula de Déu. Les pregàries d'intercessió que es van llegir després van anar a càrrec dels diversos líders de les esglésies i dels delegats fraterns. Per acabar, el Parenostre va ser introduït per l'arcabisbe de Canterbury, Justin Welby, que va anar seguit d'una oració final i de la benedicció conjunta del papa Francesc i dels 12 líders eclesiàstics. Pel que fa als continguts, la pregària ha tingut un to marcadament d'agraïment i s'ha donat gràcies a Déu per quatre dons seus: Primer, pel do de la unitat i del camí sinodal. Segon, pel do de l'altre. Tercer, pel do de la pau. I, finalment, el quart, pel do de la creació. Per subratllar aquest do de la creació i tot recordant a Sant Francesc, que va composar un càntic de les criatures, la plaça de Sant Pere es va transformar ahir en un autèntic jardí, ple d'arbres i flors, on hi destacava la creu de Sant Damià, recordant aquell Crist que va parlar a Sant Francesc per animar-lo a reconstruir la seva església. D'entrada hem de reconèixer la bona presentació i la posada en escena d'aquesta vetlla de pregària ecumènica, preparada amb molta cura per la comunitat monàstica ecumènica de Tessé, que compta amb una molt bona experiència en aquest camp i que ha cuidat tots els detalls. Conjuntament amb la col·laboració de diversos dicasteris del Vaticà i del Vicariat de Roma, que hi ha fet participar a més de 80 parròquies i comunitats religioses de la capital italiana. Pel que fa a la participació internacional, hem de destacar la presència de prop d'uns 500 polonesos, uns 400 francesos, prop de 300 espanyols, més de 200 hongaresos i també molts representants d'Egipte, Vietnam, Corea i Estats Units. Seguint aquesta iniciativa de pregària ecumènica al Vaticà, a molts països s'han organitzat trobades semblants de pregària ecumènica al llarg d'aquesta setmana passada, però també ahir o avui diumenge, o algun dia d'aquesta setmana. Per exemple, ahir també dissabte a Barcelona es va fer a la parròquia de Sant Pau del Camp. Pel que fa als joves que s'han trobat a Roma aquests dies, l'organització també ha tingut en compte de preparar tot un seguit de trobades i tallers, com els d'escoltar els refugiats i les seves experiències, aprendre d'altres confessions i religions, visitar el treball de les missions de la ciutat amb persones marginades, reconèixer Crist en la diversitat de les diferents tradicions, participar en taules rodones ecumèniques i preocupar-se per la creació. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida. Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Al llarg de la història de l'Església, molts homes i dones, especialment en moments intensos de treball i de discerniment, en concilis, sínodes, assemblees eclesials, han fet seva la pregària atribuïda a Sant Isidor, Ad sumus sancte spiritus, que vol dir «Som aquí, Espírit Sant». Des de l'octubre de 2021, quan va començar el camí del sínode 2021-2024 per una església sinodal, comunió, participació i missió, arreu del món, molts grups de cristians han iniciat els seus encontres de reflexió i diàleg amb aquesta pregària. Partint de l'experiència de fer camí junts i escoltant-se amb respecte els uns als altres, han volgut predisposar-se a l'escolta del veritable protagonista, l'Espírit Sant. També a l'Arquebisbat de Barcelona, aquesta pregària ha acompanyat la nostra senzilla i sincera reflexió a partir d'una pregunta. Una pregunta que ha d'estar sempre present a les nostres parròquies, associacions i moviments. Com es realitza avui, a diversos nivells, des del local a l'universal, aquest caminar junts que permet a l'Església anunciar l'Evangeli d'acord amb la missió que li va ser confiada pel Senyor i quins passos ens convida a fer l'Esperit per a créixer com a Església sinodal. I és que créixer en sinodalitat continua sent un repte també per a tots, en la mesura que potencia la comunió entre nosaltres i amb Déu, cosa que ens permet ser evangelitzadors. Aquesta setmana començaran al Vaticà els treballs de la primera sessió de l'Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, en la qual jo mateix participaré. El treball ja l'estem iniciant tots els participants de la propera Assemblea General amb uns dies previs de recés espiritual. A l'Assemblea Sinodal volem seguir amb atenció el que ens digui l'Esperit, fent ressonar en el cor les paraules que el llibre de l'Apocalipsi, en els capítols 2 i 3, adreça a les 7 comunitats d'Àsia. Qui tingui orelles, que escolti què diu l'Esperit a les esglésies. En efecte, la vetlla ecumènica de pregària i els 3 dies de recés que hem tingut ens ajudaran a posar-nos en sintonia amb l'Esperit. Volem que sigui ell qui inspiri i acompanyi la nostra reflexió i el discerniment partint del que cada un de nosaltres porta al cor, fruit del treball realitzat a cada diòcesi d'origen. Benvolguts germans i germanes, us demano que intensifiqueu la vostra pregària per tal que tots els participants en l'Assemblea General del Sínode estiguem ben oberts a les inspiracions de l'Esperit Sant, perquè sigui ell qui ens guiï en el nostre treball. Que la comunió, la participació i la missió no siguin només paraules boniques, sinó els eixos sobre els quals giri la nostra Església, perquè sigui testimoni vivent del Crist en el nostre temps i en cada lloc del món. Som aquí, Esperit Sant.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.